Obrim la setmana aquí, a l'Hotel Suís, som-hi!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
A Vallecas va ser un gol d'Alejandro Catena en el minut 88. Ahir, al Visit Mallorca Estadi, un altre de Dani Rodríguez en el minut 85. Al Sabadell li segueixen sobrant els últims minuts de partit en aquesta tornada al futbol professional, producte d'una pretemporada estranya, d'una preparació curta o, en el cas particular d'ahir, també de l'expulsió de Pierre Cornut, que va condicionar l'últim quart d'hora de partit. Motius en poden haver-hi més d'un. Els primers punts a la Lliga Smartbank es segueixen resistint, però també ens sobren els motius per ser optimistes. Ahir, els homes d'Hidalgo van treure-li la pilota al Mallorca durant la primera meitat, senyal que la idea va quallant amb els nous fitxatges. Es comencen a agafar els automatismes. L'equip també s'ha quedat amb la mel als llavis en dos dels camps més complicats de la categoria, com són Vallecas i Son Moix. A poc també es van sumant reforços a la causa. Juan Ibiza va debutar amb nota. Ahir van tornar, a més, Aaron Rey, el gallec a un molt bon nivell, i Xavi Boniquet. Això és molt llarg, queden 40 jornades. No hi ha raons per engegar els llums d'alarma, però també, com va dir Antoni Hidalgo en roda de premsa, aquesta categoria, la segona divisió, no espera ningú.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García a les vies de so, comencem aquest Hotel Suís d'avui dilluns 28 de setembre del 2020.
Comenta la recepció.
De seguida analitzarem aquest Mallorca 1 Sabadell 0 d'ahir amb el Sergi Garcés, que ens acompanyarà aquí a l'estudi. Escoltarem les paraules d'Antonio Hidalgo, l'ABC, les paraules també d'Aaron Rey, un dels més destacats, segons vosaltres, del partit d'ahir. I a la segona meitat us explicarem la suspensió momentània del Rally de la Llana que havia de tenir lloc aquest cap de setmana, la victòria de Sergi Giral al Clàssic dels Volcans, la derrota de l'Oar femení per començar la temporada a la divisió d'honor plata d'handbol, i acabarem el programa d'avui explicant-vos què va fer David de la Cruz al Mundial o, per exemple, la doble victòria dels equips sènior de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell a la Copa Catalunya.
I fora de l'hotel?
A primera divisió, debut en victòria del Barcelona de Ronald Koeman. 4-0 van golejar els blaugrana al Villarreal al Camp Nou amb doblet d'Ansu Fati. L'Atlético també es va estrenar passant per sobre del Granada 6-1 amb dos gols de Luis Suárez. També jugats ahir, Osasuna 1, Levante 3, Eibar 1, Atlético 2, Valladolid 1, Celta 1 i Cádiz 1, Sevilla 3. I en bàsquet, els Heat jugaran les finals de l'NBA contra els Lakers després de tancar la sèrie contra els Celtics per 4-2. L'equip de Miami s'ha imposat aquesta matinada per 125-113 amb 32 punts i 14 rebots del pivot Bam Adebayo.
Han parlat en les últimes hores
Ansu Fati, futbolista blaugrana, després del seu doblet d'ahir al Camp Nou. Sembla que no podem escoltar Ansu Fati. Anem a les xarxes socials.
I a les xarxes socials.
Un tuit de Pierre Cornut de fa uns minuts. Ment positiva, el millor està per arribar.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem pendents a les 11 de la nit de la segona fase de la NISA dels Estats Units, la Lliga Independent, entre el Chattanooga i el California United Strikers.
Avui celebra el seu aniversari
el futbolista sabadellenc d'origen andalús, enguanya les files del Portmany, Javi González.
L'enquesta.
I acabem recordant-vos que teniu 56 minuts aproximadament encara per votar qui va ser el millor jugador del partit d'ahir a Twitter amb l'etiqueta MVP 946. De moment, les votacions molt igualades entre Juan Ibiza i Aaron Rey.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Mira l'àrbitre del seu rellotge, arrenca el partit. Primera pilota, favorable al Sabadell. Aaron Rey, línia de fons, treu la centrada. Refusa la defensa a la frontal. El xutxe, que provava Romero. Perdona, que repitja, a punt d'arribar de frontal. Carrega la cama, prefereix jugar amb l'exterior. Ever penal, xut, fora. Davant d'ell, Pierre Cornu, li vol fer l'1 contra 1, bicicleta per aquí, bicicleta per allà, treu la centrada amb l'esquerra, la rematada! Que ha provat Dani Rodríguez! Vaja, no li va, la pilota aria petita! Doncs l'ha acabat desviant algun jugador del Sabadell. Li ofereix la cama bona a la sortida per fora. Bé, Grego, la pilota a la frontal, el xut! Amb els peus i en Macay! L'ha blocat en dos temps i en Macay, el xut de Joan Sastre, tal com queia del cel. A veure, Pena a la frontal, fa la cullereta dins l'àrea, Òscar Rubio amb la dreta, el xut, fora! Llançament de Salva Sevilla a la frontal, a veure l'estratègia, el xut! No tapava ningú Joan Sastre, això sí, l'ha enviat al polígon del costat. Murillo a l'esquena de la defensa, buscant la centrada de Dani, molt passada, la rematada primera! Uf, Juan Ibiza, aquí el refús. No, va, s'equivoca Boniquet, et don prens dins l'àrea, prova l'1 contra 1! Molt bé, Juan Ibiza, un altre cop. Targeta per Pierre Cornut, Adri, la primera del partit per un jugador arlequinat. Oberta a la dreta i el veu Lago Júnior, vol fer-li l'1 contra 1 a Pierre Cornut, falta a Pierre Cornut, i se'n va al carrer.
Oh.
Doncs mira, heu parlat de les targetes i de les expulsions, en qüestió de 2 minuts... La veu Pierre Cornut, es queda amb 10 al Sabadell. Encara Salva Sevilla jugant de primera, torna a recuperar el conjunt mallorquinista, que torna ara a pressionar l'àrea del Sabadell. Grego! Traient aigua, des del darrere. Traient aigua des del darrere. 35 minuts i mig, 0-0. I ha marxat Lago Júnior. La pilota a la frontal, el xut de Dani! Golàs! Mora meva. Doncs la pilota enrere de Stoikov, i tal com venia de cara, el xut des de la frontal de Dani Rodríguez, marca el Mallorca, marca Dani Rodríguez, 5 minuts més l'afegit pel final, se'ns complica i molt el panorama, tocarà remuntar, quin xitxarro s'ha tret de la màniga Dani Rodríguez, noi. A veure l'1 contra 1 de Josu, es queda amb el rebot. Josu a punt d'entrar dins l'àrea, fa la centrada enrere, el xut de Juan Hernández en dos temps Manolo Reina. S'equivocava en la sortida Manolo Reina, queda molt escurat Néstor, fa la centrada Néstor, arriba Víctor, forçadíssim, llàstima. Àlex Alegria a la línia de fons, s'ha acabat el partit. S'acaba el partit, val el gol de Dani Rodríguez. A 4 minuts del final, no va poder ser a Vallecas, no ha pogut ser avui el Visit Mallorca. 0 de 6 per començar, i la setmana que ve, amics i amigues, l'Espanyol al temple.
Minuts per sobre del punt de les 2 del migdia, les 2 de la tarda. Som-hi en directe amb aquest Hotel Suís d'avui dilluns, després d'aquesta derrota del Centre d'Esports Sabadell. L'escoltàvem ara al Visit Mallorca Estadi per 1-0 i amb una altra vegada un gol a última hora ahir, obra de Dani Rodríguez. Sergi Garcés, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Dèiem ahir amb l'Adrián Arroyo aquí a l'estudi que potser si el gol de Catena del Rayo a la primera jornada podia entrar en els plans per com havia anat el partit, per aquest 16 del Rayo, potser el gol d'ahir ens va deixar més mal cos, 1, perquè la història repeteix, i 2, perquè al final el Sabadell ahir sí que va fer més mèrits per marxar, per tornar de Palma de Mallorca amb algun botí superior als 0 punts.
Sí, sobretot perquè el botí podia haver estat en forma d'empat a 0. Tampoc hem de posar-nos allò en el pitjor dels escenaris de pensar que el Sabadell va ser clar dominador, però sí que mereixedor com a mínim d'haver controlat a un dels equips grans de la categoria, un dels que se suposa que al final de temporada l'equip de Luis García Plaza han d'estar a final de temporada en aquesta part alta lluitant per tornar primera divisió, i en canvi doncs, com dius, si el dia del Rayo sèiem aquí per parlar de com havia ofegat el conjunt madrileny al Sabadell, avui toca dir que l'encert va venir en forma de jugada puntual amb un molt bon gol de Dani Rodríguez. No se li ha de, o no se li pot retreure ni treure cap mena de mèrit al jugador del Mallorca, però sí que en una jugada, podríem dir, molt més puntual, molt més concreta i molt més individual que no pas no sé si dir a cosi de ribo, però sí com a mínim la contundència amb la qual atacava el Rayo de manera contínua contra la porteria de Macaya a la primera jornada, en aquest cas, en el primer Primer partit, segona jornada.
A Vallecas van ser, si no recordo malament, 3 pals, 2 gols anul·lats. Clar, ahir estem parlant que si fem un combat als punts, la primera meitat des del centre...
Sí, tot això
sense ocasions clares, ni meridianes de tots els equips, però la primera meitat dels punts guanyaria el Sabadell, la segona estava sent del Mallorca, insisteixo, sense ocasions. Recordo un xut de Joan Sastre i poqueta cosa més, un de Lago Júnior des de fora de l'àrea, però ocasions de clar perill, no en va haver-hi cap ni una, i clar, s'escapa al final. També és veritat que és un partit molt condicionat, en els darrers 15 minuts.
Sí, per l'explosió de Pierre Cornut, evidentment. Quan les forces comencen a fer una mica figa, no? quan comences a patir les conseqüències dels minuts acumulats, i no oblidem, jo crec que també és una dada a tenir molt en compte, amb la situació amb la qual el Sabadell encara està enfrontant els partits, és a dir, aquesta setmana tornaves a tenir els 4 lesionats, els 4 capitans, anem a dir-ho així, 3 d'ells lesionats i un sancionat. Afegeix-li Adri Cuevas també en aquest capítol dels que s'està recuperant. De fet, el Sabadell ho podria haver fet amb jugadors del juvenil, com ho va fer Vallecas, però ni tan sols va completar la convocatòria de 23. Va anar amb 2 jugadors menys, insisteixo, això no és excusa. Podia haver portat 2 nanos més com van a Vallecas i amb això ho haguessin fet. Però, com diem, quan més començava a patir físicament el centre d'esports l'esforç realitzat, a sobre va haver d'afrontar aquests últims 15 minuts en inferioritat numèrica. I malgrat tot, i malgrat que el domini era del Mallorca, no va haver-hi ocasions clares de gol. És a dir, no li recordem a Ian Mackay cap intervenció que no sigui aquell xut enverinat que va aturar amb els peus i que va acabar blocant en 2 temps el porter gallec del Sabadell. No hi ha cap ocasió clara de rematada clara contra la porteria. L'altra rematada, hem de parlar, malauradament, del gol de Dani Rodríguez.
Sí, tot és, aquest és el bagatge al final del Mallorca fins al minut 85. Un equip també, tot s'ha de dir, el Bermellón, que està esperant reforços a la davantera, està esperant l'arribada d'un nou, i ahir es va veure que també té clars problemes en aquest sentit amb Abdon Prats i Àlex Alegria, que no serien precisament una clara amenaça com vam veure per la porteria de Mackay. Et sembla si comencem a escoltar el tècnic Antonio Hidalgo?
Sí, escoltem-ho, perquè la gent que no es preocupi, que parlarem del mercat del Sabadell també, perquè a les últimes hores han aparegut noms i més noms, alguns de més certs que d'altres, però per acabar de rematar tot el que té a veure amb el partit d'ahir, si et sembla, comencem precisament per això que estem comentant. Deies tu, el Sabadell va dominar els punts, si fos un combat de boxe, la primera meitat, i precisament al final del partit el tècnic Arlequinat feia referència a aquest bon sabor de boca que li havia deixat el seu equip precisament després d'aquests primers 45 minuts.
Estic molt content de com han jugat aquesta primera part. Hem sigut capaços de minimitzar tot un Mallorca, hem de parlar de la situació, dels pressupostos que hi ha i la diferència que hi ha entre un club i un altre, el que proposem, venir aquí a Palma i fer-ho, t'has d'atrevir, has de voler. Això és el difícil del futbol. Després, clar, es tracta de guanyar. Si no guanyes, això no serveix per res. Però això és el que vam fer l'any passat, el que m'agrada fer a mi, estic convençut amb això, crec moltíssim.
Creu moltíssim, Antonio Hidalgo, hi ha raons per creure, ho hem dit al principi, al final es va notar la millora de l'equip a la primera meitat, més interioritzats els automatismes, més arribades a la porteria rival, sense tenir tampoc excessives ocasions de perill, un xut de Verpena que va fregar, va sortir a prop de l'escaire, una mitja volta també de Guruceta. El balanç ofensiu del Sabadell no és...
Òscar Rubio, potser, aquella rematada va ser la que tenia més clara, sí. Sobretot perquè va tenir temps de pensar, en aquest sentit.
El misto de la segona part no és un bagatge ofensiu tampoc per tirar coets de l'equip d'Antonio Hidalgo, però ja és una millora respecte també al partit de fa una setmana a Vallecas. I tot plegat, ho hem dit abans, Sergi, amb aquests problemes físics que se segueixen acumulant al centre d'esport Sabadell, però més aviat problemes físics del dia a dia, no? Hi havia jugadors ahir que arribaven a Mallorca tocats, i es va veure també durant el partit.
Sí, va jugar Aaron Rey, va durar una horeta aproximadament al gallec, que hem de dir que la primera meitat va ser de lo milloret que va tenir l'equip en quant a intencions de trobar porteria. Xavi Boniquet, de fet, va entrar des de la banqueta, que era un altre dels que no va poder jugar a Vallecas per problemes físics. Va acabar amb problemes físics i que era un de Barrena en aquest moment, però tot problemes físics, aquests en concrets, cap lesió, anem a dir-ho així, afortunadament.
Sobrecàrregues...
I l'acumulació de minuts. minuts. Jo sí. Crec que l'equip encara està patint el que hem anat repetint, Pau, i potser algú pensa, i dale allò, la turra que ens estan donant aquests amb aquesta història, però crec que és un element a tenir molt en compte. És que la pretemporada del Sabadell ha estat realment atípica. O sigui, ha estat molt, 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 molt condensada, molt concentrada. I això, al final, fa que els tempos doncs no siguin els habituals. L'equip no ha tingut les setmanes de treball que hauria tingut en un estiu normal, no ha tingut els partits de preparació que hagués tingut en una pretemporada normal, i algú fins i tot pot plantejar-se, malgrat que hi hagi punts en joc, que aquests primers partits precisament encara estan sent de rodatge. D'aquí que parlem de que va haver-hi una millora. Cert que el Rayo va ser molt més intens que no pas el Mallorca, però si ens ho mirem des de la perspectiva arlequinada, hi ha hagut aquesta millora del primer partit a Vallecas al que es va veure ahir al Visit Mallorca. Per tant, hi creu, i vol ser l'optimista Antonio Hidalgo, i fa referència, i si et sembla que l'escoltem, sí, precisament això, a quan el seu equip estigui en un rodatge molt més normal, molt més garantit, que gairebé puguem dir allò de han estat capaços de jugar 90 minuts i no 75, creu que en aquest sentit el tècnic de Canovelles, l'equip, donarà molt més de sí que el que hem vist en aquestes dues primeres jornades.
Les coses sortiran molt millor del que surten ara quan siguem capaços de jugar 90 minuts a un alt nivell, perquè clar, vas molt alt a apretar també, robes pilotes a camp contrari, no deixes al Mallorca, tot un Mallorca que no tingui aquesta iniciativa que volia tenir, que el seu entrenador abans del partit va dir que volien tenir molta pilota, que és el que ha passat durant la segona part.
Doncs el Sabadell, que evidentment trigarà encara unes setmanes, unes jornades a trobar aquest punt òptim de forma. També és cert, Sergi, que preocupa fins a cert punt l'aspecte mental, no? Perquè aquest 0 de 6, que en condicions, anem a dir-ho així, de preparació òptima, podria haver estat un 2 de 6 amb aquest empat a Vallecas i aquest empat a Son Moix, més jugada també a futbol fictici. Però sí que és cert que entrava dintre dels plans un inici de temporada complicat. Ara tenim l'última etapa d'aquest Tourmalet del Centre d'Esports Sabadell, per tant que ningú li estranyi o no li hauria d'estranyar que el Sabadell pugui començar la Lliga amb un 0 de 9 i tot i així no engegar cap tipus d'alarma.
Sí, sobretot és més, jo crec que resultats al marge, encara que en això del futbol al final el que compta realment són els resultats i el que et fa salvar-te no són les sensacions ni la imatge ni el que hagis pogut transmetre, sinó que mentre no es demostri el contrari, el futbol, el seu barem continua sent, tens punts per salvar-te et salves, no tens punts per salvar-te baixes, està clar que l'inici era complicat, i tot això havent evitat l'Almeria, perquè recordem que en una temporada normal la cosa hauria estat Almeria-Rayo-Mallorca-Espanyol. Per tant, estaries parlant d'un 4 equips realment dels grossos que han d'estar a la part alta de la classificació, si no passa un autèntic daltabaix. Com dius, ara arriba el tercer en discòrdia, l'Espanyol, de seguida en parlem, però abans, sobretot, pensar en aquest punt de no caure en pessimismes, deies, el fet de no engegar, d'encendre llums d'alarma, sobretot perquè és molt possible, i la lògica, així ho diria Pau, que el Sabadell es trobi dilluns que ve, que estiguem parlant dilluns que ve aquí, que el Sabadell és cué molt probablement amb 0 punts dels 9 possibles i després d'haver perdut a casa contra l'Espanyol. És probable. La lògica fins i tot diria que això és el que ha de passar. Tot el que no sigui això serà que el Sabadell està capaç de donar una, de fer una ombrada, per dir-ho així, de fer una campanada,
sí,
d'haver aconseguit,
sí,
que l'Espanyol no guanyi.
I ara en parlarem també dels números, de l'Espanyol, que això, són una barbaritat.
I en canvi, el que dius, per un costat, que l'entorn no caigui, no caiguem en aquest punt d'alarmisme, i des de dintre del vestidor el que es demana, o el que demana en aquest cas Antonio Hidalgo, és que l'equip continuï creient sense fer-se mala sang, sense baixar els braços i sense que mentalment això, si volem dir així, afecti més del que hauria d'afectar pel simple fet de mirar una classificació.
Perdre de dos partits seguits i els últims minuts pot fer una mica de mal. El més important en aquestes situacions com a entrenador és d'aconseguir que els teus jugadors continuïn creient en el que fan, com ho fan. Avui hem vist un Sabadell bastant millor o molt millor que l'altre dia a Vallecas, tenint una posició llarga, trobant esquenes, estan saltant de fora i de dintre i el que havien treballat estava passant. i ens faltava una mica més de profunditat i acabar aquestes situacions.
Doncs precisament en l'aspecte mental és on segurament haurà de treballar més el Centre d'Esport Sabadell aquesta setmana, evidentment seguint també interioritzant aquests aspectes tàctics que porti el tècnic de Canovelles. Però, com diem, s'ha de recuperar l'equip, Sergi, en aquest sentit, de cara a la visita de l'Espanyol. Per cert, el club fa uns minuts ha penjat un vídeo a les xarxes socials amb l'aspecte renovat de la nova Creu Alta. Molt i molt maco. Després en parlarem també, com queden les banquetes i tot plegat. Però abans anem a escoltar, deixem ja aparcat Antonio Hidalgo i agafem també la veu d'un altre protagonista.
Sí, en aquest cas un dels noms propis de la jornada d'ahir, n'hem parlat abans d'ell. No va poder jugar a Vallecas per culpa d'unes molèsties, s'estava encara recuperant d'aquests problemes que ha tingut durant la pretemporada, i li poso moltes cometes a això de pretemporada. Em refereixo, evidentment, a Aaron Rey, que a més, durant l'estona que va estar en el terreny de joc al Gallec, com deia abans, personalment crec que va ser del més destacat que va tenir l'equip, sobretot de mig camp en endavant, que és on actua habitualment el jove jugador. Havia estat la seva setmana, Després també el sentirem parlar d'aquesta renovació. Acabava de signar la renovació, dues temporades més com a arlequinat, premi a la feina feta en el seu primer any, premi a la feina feta de manera molt, molt concentrada, sobretot en el playoff. Els partits que es va marcar Aaron Rey a Marbella, a Màlaga, van ser espectaculars. Però comencem per la part més col·lectiva. Aquesta part de sentir-se tocats psicològicament, com dèiem, mentalment, per el cop rebut, no? A Vallecas va ser en el minut 88-89 el gol de la derrota, ahir va ser en el 85-86, i això, vulguem o no, al final direm aquell tòpic dels futbolistes també són persones, és una realitat, però bé, deia avui Aaron Rey, hem pogut parlar amb ell i comentava aquí s'ha d'aixecar el vol com sigui, tot i que reconeixia que evidentment havien quedat tocats.
Nos vamos muy jodidos porque tanto la semana pasada como esta pues podemos puntuar, pero nos vamos sabiendo que las cosas las estamos haciendo bien. Al final con pocos recursos, como dices tú, con bajas, que no se excusa, pero estamos compitiendo a dos equipazos fuera de casa y tratándolos de tú a tú, que sabemos las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal, pero confiamos mucho en las cosas que hacemos, eso es lo bueno.
Aaron Rey, un dels protagonistes, com deies tu, bona nota a la primera meitat, sí. I un frec a frec molt interessant al Twitter per veure si li guanya o no l'MVP a Juan Ibiza, que en el global podríem dir que va ser un debut de notable tirant a excel·lent.
Sí, 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 va tenir els primers minuts, lògic, per altra banda, d'un jugador que portava tot just dues sessions amb els seus companys, primers 4-5 minuts, una mica de dubte d'acabar de situar-se i de saber ben bé quin era el seu rol. A més, ahir era pal de paller, allò que diem, era l'eix de la defensa, sent gairebé l'estandard d'aquesta línia de rereguarda. Però a partir d'aquests 4-5 minuts d'una miqueta de situació, després la veritat és que va fer un partit, va quallar un partit gairebé, com deies, notable alt, del que esperàvem i del que ens havien dit que era Juan Fernández, Juan Ibiza, jugador contundent en el joc aeri, jugador que sap afrontar l'1 contra 1, ho vam veure en un parell d'ocasions, bé, va estar a un molt bon nivell, partint de la base, ja sé que no descobrim res, però sobretot partint de la base de què hi havia davant, quin rival hi havia davant, Pau, i el fet d'insistir que feia tot just dos entrenaments que havia estat amb els seus nous companys. Per tant, molt bon partit en aquest cas del jugador balear.
No sé, perquè no m'ha volgut fer cap mena de spoilers. No sé si Juan Ibiza és un dels protagonistes o no de l'ABC que ens ha deixat avui el nostre company Sergi Parc.
L'abecedari arlequinat. F.
De fulminat. En dos minuts, Pierre Cornut va veure dues grogues merescudes i se'n va anar al carrer. Si la segona part ja s'estava posant complicada per al Sabadell, més encara amb l'expulsió del francès. Mai sabrem si a Monza el desenllaç hauria estat el mateix o diferent, però el fet és que el Sabadell no guanya un partit de Lliga amb un expulsat des del novembre del 17, davant l'Alcoyano. I a més, Cornut s'afegirà a la llista de baixes per aquest cap de setmana.
Ela.
De llargs, en aquestes dues primeres jornades al Sabadell li han sobrat els últims minuts dels partits. No és cap novetat, de fet la temporada passada també va ser una de les assignatures pendents de l'equip d'Hidalgo. En els últims 5 minuts de cada jornada que es va disputar la fase regular, el balanç va ser de 7 punts escapats, la xifra més alta d'entre els aspirants a classificar-se per al play-off.
N.
De notable, bon debut de Juan Ibiza, qui a dures penes s'ha entrenat amb la resta del grup i qui encara ha d'agafar els automatismes de l'equip. No seria descabellat dir que amb la seva solidesa va ser el millor del centre d'esports ahir a Mallorca i avaluant els seus primers 90 minuts, sens dubte pot ser una peça molt important.
B.
De paciència, la que necessita en aquests moments la parròquia arlequinada. Mai agrada començar amb un 0 de 6, però no oblidem diversos factors. El fet d'haver començat més tard que els demés, l'entitat dels rivals, la plaga de lesions, la inexperiència de molts dels jugadors del Sabadell a la categoria. I sí, hi ha hagut errors, sí, hi ha hagut moments que es podria haver jugat d'una altra manera, però aquest equip i cos tècnic segueixen mereixent màxima confiança.
I em serveix pràcticament per introduir, Sergi, el que parlarem després de publicitat, que és màxima confiança de cara al partit de diumenge a les 4 contra l'Espanyol. Ara, si et sembla, ens hi posem amb això, però clar, pell de gallina, pràcticament, recordant un altre Sabadell espanyol, crec que el primer des dels anys 90, si no vaig principis dels 90...
Fa 30 anys, de l'última vegada que s'han vist en un partit oficial a la mateixa categoria, i curiositats o no, on més s'han trobat, per dir-ho així, va ser a primera divisió, però en canvi aquest últim precedent l'hem d'anar a buscar a segona divisió.
Sí, diria que el Sabadell no guanya des de l'any 68, però tindrem setmana per repassar aquesta circumstància. El derbi entre el tercer i el segon equip de Catalunya, ni que sigui per importància i per títols, però vaja. Fem la primera aturada pel camí quan queden tres minuts i mig, ja ho direm bé, pel punt de 2:45 de la tarda, i a la tornada comencem a parlar de l'Espanyol i també fem una pinzellada de com està el mercat al Centre d'Esport Sabadell a una setmana del seu tancament.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar al punt de 2:45 de la tarda. Per cert, ara que escoltàveu la promo, aquesta tarda, aquest vespre, a partir de 8:15, tribuna preferent, tercera edició de la tertúlia del Centre d'Esport Sabadell, aquí a Ràdio Sabadell, on analitzarem també amb tots vosaltres aquesta derrota del Centre d'Esport Sabadell a Mallorca i també com es presenta el futur, Sergi, de l'equip arlequinat, perquè, clar, és anecdòtic, però l'equip es troba en posicions de descens, és un dels tres equips que encara no ha puntuat. Pitjor té l'Albacete, que la veritat és que ha perdut els tres primers partits. El Girona, que només n'ha jugat un, va començar perdent dissabte al camp de l'Sporting amb dos golaços de Juca. Però bé, com diem, ara mateix aquesta és la situació, no?, de la classificació amb el Centre d'Esport Sabadell en posicions de descens. Una jornada, una més, de la Lliga Smartbank, que ens ha deixat entreveure com li va passar, per exemple, al Rayo, al Toralín contra la Ponferradina, que pot passar qualsevol cosa.
Aquest 3-0 contundent, el Leganés ahir que li guanyava contundent també a la primera meitat del Cartagena, després ho va maquillar mínimament amb aquest gol anecdòtic, simbòlic, gairebé, si vols dir tu, el gol de l'honor que es deia abans del conjunt de Cartagena, però sí, una jornada on ha tornat a haver-hi ball de resultats, eh? De fet, gairebé treus l'Sporting, que és l'únic que ha fet la plena de moment després d'aquestes tres jornades, i treus algú com l'Espanyol o el Fuenlabrada, que tampoc no coneixen la derrota després d'haver jugat tots els partits. No posaré en aquest grup l'Almeria, perquè és veritat que encara no ha perdut, però clar...
Està el Mirandés, que tampoc ha perdut, però ha empatat dos dels tres partits.
Per això et dic que ha tornat a haver-hi una jornada d'aquelles on el que veus una setmana gairebé no té res a veure o té poc a veure amb el que passa la setmana següent, no? En quant a la combinació, però bé, al final ja ens havien avisat, i quan la vèiem com espectadors de luxe, per dir-ho així, sense cap mena de mal de cap, Ja veiem que la Lliga Smartbank, segurament molt a diferència del que han estat els últims anys de la Lliga Santander, és molt més equilibrada, molt més igualada, ja que l'estem veient en primera persona, doncs ens tocarà fer-nos a la idea d'això, de que d'una setmana per una altra et sorprendràs d'haver guanyat o haver empatat contra no sé qui i potser perdre una setmana més tard. Però bé, ara toca l'Espanyol. Ara ja, de fet, el vestidor ja gairebé diria que des d'ahir que van agafar el xàrter de tornada cap a casa, ja només hi havia una cosa en ment, que és aquest primer derbi català que ens deixarà la temporada oficial 2021, que és aquí a l'estadi, malauradament sense públic en aquesta estrena, que, com deies, amb aquest estadi que fa molta i molta patxoca amb els canvis que se li han realitzat al llarg de totes les últimes setmanes, i al final... Tres dècades després, tornen a coincidir en la mateixa categoria. Per tant, a veure quines sensacions es troba el Sabadell, segurament en un derbi, en teoria, molt desequilibrat, però que, com també comentava avui Aaron Rey, sense renunciar a res, tot i saber del potencial que el té aquest Real Club Deportiu Espanyol.
És un equip que va a la primera divisió i és candidat sempre a subir. Està clar que va a ser otro partido exigente, otro partido que nos van a... obligar a estar al 100%, que cada detalle pues te perjudica y nada, y bueno, nosotros al final no le tenemos miedo a nada. Al final llevamos dos partidos contra dos que pueden estar arriba y estamos muy cómodos jugando a lo que nosotros sabemos y tratándolos de tú a tú. Al final en casa también nosotros ya sabes si somos más fuertes.
Veurem si el Sabadell també pot fer aquesta temporada d'un fortí la nova Creu Alta, de moment sense públic. Ara estava repassant, Sergi, l'11 de l'Espanyol ahir al Tartiere. És una autèntica barbaritat.
Home, clar,
és una bestialitat.
Et deixes a RDT a la banqueta. I tot i així és el teu heroi ahir en forma de gol, però clar, és que ara mateix Vicente Moreno no és que tingui on triar, és que té on triar de jugadors que serien, segurament allò que es diu, titulars a qualsevol altre equip de la categoria.
Diego López a la porteria, centrals, per exemple, Cabrera i Calero, al mig del camp tens a Fran Mérida i a David López, a les bandes Javi Puado, Adrián Barba, al mig de punta Sergi Darder, Buley a la davantera, com dius tu, tens a la banqueta a Ollero Lazábal de suplent, de porter suplent, Raúl de Tomás, Melendo, Didac Vilà, el Monito Vargas... més els jugadors després de l'Espanyol B, com Nico Melamed. Per tant, tens on triar i remenar en aquest Espanyol que, per pressupost, evidentment, encara no tenim, per cert, públiques les xifres de límits salarials aquesta temporada, però m'atreviria a dir que pràcticament deu estar 10 vegades per sobre del límit salarial del centre d'esports.
Sí, fàcil, perquè les xifres amb les quals es treballava era que l'Espanyol podia estar per poc, però per sobre dels 40 milions... I el Sabadell, ja ho hem dit, sense que sigui una confirmació oficial, com a mínim per part de la Lliga pública, sí que hi ha hagut aquesta confirmació extraoficial, interna, al propi Sabadell, que es va jugar al voltant dels 4,5. Per tant, al final, ja sé que el futbol no es redueix a diners, ja sé que molta gent dirà al final ja sabíem el que ens trobaríem, i és cert tot això, però també és cert que no és una dada que no pots passar per alt. Al final, un jugador com Raúl de Tomás podria estar valent, costant, al final de l'any, gairebé com tota la plantilla del centre d'esport Sabadell. Per tant, són dos mons realment molt, molt, molt paral·lels.
Al final estem, com diem, parlant d'un equip que ahir a l'Oviedo aguanta una hora al Tartiere, però l'Espanyol té aquesta capacitat de treure Raúl de Tomás de la banqueta, un jugador, recordem que el fitxen del Benfica, equip Champions a Portugal, i de moment doncs, segueix aquí a la plantilla i et resol el partit en qüestió de 5 minuts. Bé, com diem, serà el primer partit a casa, i això també ho fa especial. Avui hem vist el vídeo, la gespa ha quedat maquíssima. De moment, les tanques publicitàries estan pràcticament lliures de publicitat. Imagino que aquí el club doncs, les anirà omplint amb el pas dels dies. Les banquetes, les cadires de les banquetes, no tenen res a veure amb el que hi havia, amb el que hi havia fins ara.
Fins i tot en alçada, Recordem que la banqueta del Sabadell encara era d'aquelles tan antigues que estava a la subterrània i que fins i tot els entrenadors, moltes vegades, ho hem vist en els últims anys, havien de seure en un banc fora per tenir una mica més de perspectiva. Ara, en canvi, estem parlant ja d'aquests típics seients que veiem en els camps de primera i de segona divisió, que al cap i a la fi és la categoria on està el Sabadell.
I parlant precisament també d'Aaron Rey, d'això, no? De la nova Creu Alta, del fet de jugar ja, per fi, per fi, el primer partit a la Nova Creu Alta. Pensem que el Sabadell no juga cap partit a la Nova Creu Alta des de principis de març, si no vaig errat. Ara no recordo de memòria, diria que seria Llagostera, potser l'últim partit que no juga al centre d'esports Sabadell. Per tant, se li farà també especial a la plantilla el fet de jugar a casa amb aquest asterisc, malaurat asterisc, que no hi haurà l'afició.
Sí, és precisament, escoltem, Aaron Rey fent aquesta reflexió. Tot perfecte, si no fos perquè la gent, els socis, l'afició, haurà d'estar donant el suport i el caliu al llarg de la setmana, però en la distància.
A nosotros nos viene muy bien la afición, igual que el año pasado en casa, éramos muy fuertes, pues este año seguramente también. Y eso, como dices tú, pues... como en el playoff, saber que están ahí apoyándonos, viéndonos desde casa y jugar con uno más en el campo.
M'ho apunta per ser amb raó el Sergi Parc des de la redacció. Partit oficial Llagostera, però després es van jugar els del Sant Andreu i Europa de preparació pel playoff.
Sí,
però
sí.
Partit oficial des de principis de març. Anaves a dir també alguna cosa, no?
Sí, una setmana on l'equip, per sort, ja ho va fer divendres passat a la penúltima sessió i dissabte a l'última sessió abans de viatjar a Mallorca. Entrenarà aquesta setmana un parell de dies. La previsió fa que tot apunta a dijous, porta tancada, encara que ja de per si ja s'està parlant que el públic i la premsa no tenim accés a les instal·lacions, però en aquest cas, a més, a porta tancada a l'estadi, i que dissabte l'últim entrenament, aquell típic d'últim dia d'acabar de treballar l'estratègia, que és un clàssic, també serà a l'estadi i en aquest cas a porta tancada. Per tant, acaben de preparar a partir de dimecres, que entrenaran al CAR, començant a pensar ja en aquest enfrontament de l'Espanyol.
I per rematar-ho, Sergi, protagonista divendres a la tarda també a última hora, allò abans d'agafar tots el cap de setmana, Aaron Rey, el mateix jugador gallec, perquè el Centre d'Esports Sabadell va anunciar la seva renovació. Recordem que era un dels jugadors que en el seu dia havia signat per dues temporades, diria que l'altre, si no vaig errat, és Jesús Olmo, perquè la resta eren jugadors joves que ja no hi són a la plantilla, cas, per exemple, d'Adri Collet, d'Aleix Roig, etc. Però Aaron Rey, que s'havia guanyat, ho hem dit abans, al play-off, aquesta renovació, i que el club revisés el seu contracte ara a la Lliga Professional.
I amb satisfacció, no podia ser d'una altra manera. Avui hem sentit a un Aaron Rey que, més enllà del punt trist, aquest fotut que ha dit, si em permets l'expressió del mal cos que els hi va deixar la derrota i a Mallorca, en el capítol personal, evidentment, molt satisfet. I em quedo amb una afirmació, ara el sentirem. No podia estar en un lloc millor.
Desde que llegué el año pasado, pues siempre confiaron mucho en mí. Cualquier persona del club me quieren mucho y yo aquí estoy más a gusto que en cualquier otro sitio. Y tenía ganas de eso, de jugar ya y de demostrar la confianza depositada y bueno, pues podría haber sido con unos puntos, pero bueno, poco a poco.
Poc a poc, diu Aaron Rey, que amb les seves intermitències pròpies també d'un jugador jove, però amb molta qualitat, l'any passat ja ens va deixar bons detalls a la Nova Creu Alta i se li pressuposa que amb aquest plus d'experiència i en camps de segona divisió també de gespa artificial, de gespa natural, doncs pugui fer un pas endavant i pugui ser un dels destacats del Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada. Sergi, ho dèiem abans de la publicitat i amb això ho rematem. Hi haurà molta gent pendent del mercat o que se li diu una setmana avui, just perquè es tanqui el mercat, recordem que es tanca el 5 d'octubre, data ben ni ben estranya, però al Sabadell li queden cosetes per signar i un dels noms que ha aparegut en les últimes hores, informació del periòdico de Aragón, és el nom de Shinji Kagawa, el japonès, l'ex del Borussia Dortmund, del Manchester United, la temporada passada al Real Zaragoza. Amb aquesta situació en la qual es troba el conjunt blanquillo d'haver signat el Toro Fernández del Celta, extracomunitari, de tenir en plantilla a Raí, jugador del planter extracomunitari, i la temporada passada, si no vaig errat, a l'Ibiza, de segona B, només poden inscriure dos extracomunitaris, per tant, el tercer es queda fora, i ja li ha comunicat al club, a Kagawa, que s'ha de buscar una sortida. Li negocien, en aquest cas, la rescissió de contracte, i ha aparegut el nom del Sabadell com un dels possibles interessats. On està ara mateix, en quin punt es troba ara mateix aquesta operació, si hi ha interès, si no hi ha interès, com es troba tot plegat?
Doncs que es vol col·locar, que diria aquell, perquè evidentment, com dius, si rescindeix amb el Real Zaragoza, estem parlant d'una fitxa molt alta, prop del 500.000 d'euros es parla aproximadament, per tant, una fitxa realment alta, afegeixo, inassumible pel Centre d'Esports Sabadell en aquests termes. Per tant, per aquesta via, si no hi ha un acord econòmic, serà complicat, però a més, deixa'm que digui que no és la prioritat número 1, segons hem pogut saber, de la direcció esportiva del Centre d'Esports Sabadell. No és el jugador número 1 en el qual s'està treballant des de fa temps, des de fa setmanes, gairebé diria, afegiré, des de fa mesos, per intentar arribar a un acord, no és l'encara jugador japonès del Real Zaragoza. Que s'ha ofert, que evidentment interessa, perquè és un jugador de moltíssima qualitat, però que allò que es diu en termes de negociació està molt verd, el tema, i primer, gairebé, s'haurà de tancar una altra peça, i si arribem a l'últim dia de mercat gairebé i encara està aquesta opció damunt la taula, diguem-ne que
no
està descartada ni molt menys, però no està encara, o hauria de passar un autèntic daltabaix perquè no es tanqui en aquest cas a Kagawa i en canvi no hi hagi una altra operació prèvia abans de la possible arribada. Ja sé que s'ha parlat d'aquest jugador, s'ha parlat de Dioni, han sortit diferents noms, m'atreviria a dir que de moment no és cap d'aquests els que estan damunt la taula, a curt termini, i estem parlant que el curt termini és, o al llarg termini són 8 dies, per tant el curt termini és avui o demà, veurem.
Kagawa, 31 anys, jugador contrastat, ni molt més, o sigui, no el descobrirem ara aquí a l'Hotel Suís, ve de fer un any força irregular a Saragossa, per la seva qualitat potser esperaven una mica més a la Romareda i de fet tenia assignats 2 anys amb el conjunt blanquillo. Alguna coseta més que ens quedi del mercat? Com diem, 7 dies, i insisteixo en el que va dir José Manzanera en el seu dia, la prioritat ara és trobar un home d'atac que pugui garantitzar aquest plus de gols que ara mateix no té l'equip.
Aquesta és la idea, sabent que hi ha un límit salarial que el Sabadell estaria al voltant ara mateix de poder jugar més menys amb 300 i escaig per tot, i que amb totes les operacions obertes que hi ha, el que sí que avui ens assegurava algú des de dins del propi club, és que hi ha diferents fronts oberts, i que no descartem que no acabi arribant ningú, que n'arribi un, que potser n'arriben dos, i ens deien, i que depèn com siguin les operacions, si són com les de Juan Ibiza, al tanto que no puguem tancar-ne una tercera allò sobre la marxa. Oberts a tot. També sabem que el Sabell ara mateix, ho comptàvem aquesta setmana, Pau, o comptàvem aquest matí, perdó, ja en té 23 de fitxes cobertes. Per tant, teòricament, si no passa res estrany, només li en quedarien dues. Però aquí hi ha una trampa. Hem de recordar que algun dels jugadors sub-23, que n'hi ha a la plantilla, podria no tenir fitxa del primer equip, podria estar jugant amb el primer equip, però fer-ho amb fitxa del B. Ho dic perquè aquí hi ha una escletxa legal.
Feta la llei, feta la trampa.
On el Sabell se podria agafar. I algun dels que hem parlat avui, ja ha estat molt protagonista, podria anar per aquí l'operació.
Doncs veurem, tenim una setmana per saber si arriba cap ni un, dos o fins i tot 3 jugadors al centre d'Esport Sabadell, tot i que també és una possibilitat ara més remota. La direcció esportiva està centrada sobretot en l'arribada d'un home que garanteixi gols a la davantera arlequinada. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Anem a la segona aturada per la publicitat i a la tornada parlem de motor, d'handbol, de ciclisme, de waterpolo i de moltes més coses.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, clavats en directe aquí a Ràdio Sabadell. Tancat aquest anàlisi del Mallorca 1, Sabadell 0. També el futur, el partit de l'Espanyol de diumenge a les 4, la situació del mercat. És moment d'ocupar-nos d'altres qüestions aquí a l'Hotel Suís, com per exemple de l'handbol, perquè una de les primeres competicions que s'engegaven aquest cap de setmana era la Divisió d'Honor Plata, amb aquest retorn de l'Oar Gràcia, que debutava a casa contra el Sant Joan d'Espí. Les noies de Carol Carmona, però, no es van poder estrenar amb victòria i van caure per 21-24 contra el Sant Joan d'Espí, anant a remolc des de l'inici i quedant-se a mitges en la remuntada de la segona meitat. En cap moment les verdiblanques van anar per davant en el marcador i al descans el rival gairebé també les doblava en l'electrònic amb el 8-15. Malgrat tot, la reacció després de la mitja part va deixar l'Oar femení a tan sols 3 gols d'esgarrapar alguna cosa positiva. Belén Reche, autora de 3 gols en aquest partit inaugural, creu que si hagués durat 10 minuts més haurien tingut opcions.
Sí, ens va fer una mica de ràbia perquè sabíem que amb aquesta actitud podíem emportar-nos del partit, però bueno, vam reaccionar una mica tard, però bueno, igualment vam acabar satisfetes de dir que, bueno, que tenim un equip per poder lluitar en aquesta categoria.
Van pecar de novells, per tant, en el tram inicial de partit i ho van acabar pagant. Després de tants mesos sense cap partit de Lliga oficial, el renovat Oar femení afrontava, podríem dir, l'estrena amb la incògnita de com respondrien davant la nova categoria. Reche reconeix que aquesta inexperiència va jugar en contra.
Al principi teníem una mica de por perquè la veritat és que som un equip molt jove, hi ha moltes jugadores que són inexpertes en la categoria, però mica en mica en la pretemporada hem fet molta pinya i a nivell d'equip estem molt bé, molt contentes, i jo crec que si seguim per aquesta línia podem arribar bastant lluny.
La màxima anotadora gracienca va ser Marina Tomàs, ex-Sant Joan d'Espí, precisament, amb 5 dianes, seguides per les 3 d'Ona Magrinyà, Cristina Calle i la mateixa Belén Reche. El d'ahir, per cert, també, el del dissabte, millor dit, era, per cert, el primer partit oficial al carrer Boccaccio sense públic. Reche reconeix que se li va fer estrany no tenir aquest alè de l'afició gracienca.
Tenim la llàstima que no tenim el nostre públic, que ens agradaria tenir a les grades per poder ajudar-nos, però bueno, veient com està la situació, l'única cosa que podem fer és lluitar i donar-nos ànims nosaltres les unes amb les altres i tirar del companyerisme.
El pròxim partit per l'Oar femení serà dissabte a la pista d'un Gavà amb moltes cares conegudes com ara Laia Andrade, Laia Egea, Mercè Buixó, Katia Hegrova, totes elles ex de gracienques, ex verdiblanques, i un Gavà que ve de perdre en l'estrena de 7 gols a Castelló.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Onze minuts per arribar a les 3 de la tarda, moment de pujar-nos al cotxe, agafar el volant i parlar de motor, perquè ens arriben bones notícies també d'aquest cap de setmana. Una de freda i una de calenta, podríem dir. Comencem amb les bones notícies, perquè la bona nova del cap de setmana la va protagonitzar el Sergi Giral, el copilot sabadellenc, volíem dir, amb Juan Pedro García, al volant de l'Autobianchi. Es va imposar per fi el clàssic dels Volcans. I diem per fi perquè, com ell mateix reconeix, tenia una espina ben clavada amb aquesta prova.
El Rally dels Volcans és un rally que tenia travessat, que està de la desena participació meva i per fi arribar a la victòria. No va ser gens fàcil, però tant el pilot com jo hem estat molt concentrats tot el rally, no vam fer cap fallo, el cotxe va anar molt bé, també va ser una antena de cada Costa Brava d'aquestes setmanes, i la veritat és que vam anar molt finets i vam poder guanyar no?
Com ell mateix diu, un bon test de cara a aquest Costa Brava històric, el seu gran objectiu de la tardor, que de fet se celebra, es disputa el cap de setmana del 18 d'octubre. El sabadellenc espera una participació de primer nivell, però també confia en les seves possibilitats, després de guanyar la Garrotxa, atenció, per gairebé 40 punts de diferència respecte al segon.
Llegeixen tots, gent de fora també, vindran més quants portuguesos, ja que el Portugal històric no es fa, gent de França, gent de fora, no? Tot i que no hi ha tanta gent com altres anys, però el nivell sempre hi és al màxim, no? I Costa Brava és el Costa Brava, és un rally llarg, amb molts trams, més de 26 trams, i allà és on veurem exactament com estem, no? Però bé, jo penso que arribem a un moment idoni, un moment molt bo, tant el Jan com jo, i el cotxe també, no? I bueno, i el que passarà.
I el dubte ara mateix és saber si Giral tornarà a pujar al cotxe o no abans d'aquesta cita al Costa Brava Històrics. Ell mateix explica que no té decidit si participarà o no participarà aquest cap de setmana al Rally Ripollès Clàssic.
Encara no tenim clar qui anem, perquè volem anar-hi amb un 600 que està al caure. S'està acabant de pujar un 600 Àver, molt, molt xulo, perquè ja l'autogència no el volem tocar ja fins a la Costa Brava, i estem pendents si l'acabarem o no l'acabarem. No? Si l'acabem sí que hi anirem, perquè també és va bé poder anar per allà al Ripollès, perquè també són tramos que arribarem a la Costa Brava i convé estar-hi. No? Les condicions climatològiques estan canviant molt. Ahir va ser un ratll tot sec, fins a l'últim tram, Mare de Déu del Món, que era el més difícil, i allà els elements jugats estan en diversos llocs. No? Però bueno, intentarem estar-hi la setmana que ve.
La notícia positiva va ser la victòria de Sergi Giral, aquest clàssic dels Volcans, a la Garrotxa. La notícia negativa, Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Hem escoltat abans amb l'ABC. Va ser la suspensió del Rally de la Llana, i expliquem aquí a tothom com va anar la cosa. El divendres a l'Hotel Suís estàvem explicant que el Rally de la Llana havia de tenir lloc el dissabte, que tirava endavant, però a la tarda, nota de premsa que vam rebre confirmant la suspensió, en aquest cas, del rally a menys de 24 hores de la seva disputa.
Sí, sí, de fet la notícia ens va arribar pràcticament un cop es va acabar l'Hotel Suís. Com dèiem, el divendres informàvem això de l'alegria i l'optimisme que hi havia en el Motor Club Sabadell per poder organitzar finalment l'edició 21 del Rally de la Llana, malgrat les circumstàncies. Però en un comunicat, l'entitat sabadellenca va informar que el Servei Català de Trànsit els hi havia dit que no tenien el permís, tot i que en un principi se suposa que sí que el tenien. Finalment, i per causes alienes, insistim, al Motor Club Sabadell, insisteixen en el comunicat sense que sigui culpa d'ells, no tenien el permís del Servei Català de Trànsit, i per tant, finalment, aquest Rally de la Llana, que no es va poder disputar, Pau. I això sí, el Motor Club Sabadell està buscant una nova data de celebració.
I explicava també en aquest sentit el Motor Club Sabadell, en aquest mateix comunicat, que a principis de setmana sí que havien passat un dels tràmits més complicats a l'hora de tenir aquest ok per celebrar l'edició d'enguany, la 21ena, que ja ho explicàvem també des d'aquí a l'Hotel Suís, que no sortia des de Sabadell, sinó que ho feia des de Caldes, enmig de totes aquestes restriccions que hi havia hagut pel coronavirus, i que obligaven precisament això, no? A canviar, en aquest cas, el format del Rally de la Llana, sense públic, etc. Però el dilluns havien passat també un dels requisits.
Sí, sí, dilluns havien passat un dels esculls, concretament obtenint el permís del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Com diem, això era passar a principis de setmana, però el divendres, un cop es va conèixer aquesta comunicació del Servei Català de Trànsit, tot canviava. I recordem, Pau, que el Motor Club Sabadell, com dius, havia canviat moltíssim el format de la competició. De fet, el recorregut havia passat de 80 a 33 quilòmetres, la sortida, com dius, no anava a ser Sabadell, sinó que anava a ser Caldes, la participació s'havia limitat a 70, es va arribar a 78, i per poder donar cabuda a tots els pilots es va fer una readaptació d'horaris perquè tothom pogués participar, evidentment adaptant-se a totes les mesures sanitàries, les restriccions de públic, etc. Per tant, molta i bona feina del Motor Club Sabadell, que finalment no es va veure recompensada aquest dissabte.
Deies tu ara, dos dubtes sobre la taula. Què passa amb els pilots? Què passa amb la nova data? Perquè no és una cancel·lació, és una suspensió momentània.
És una suspensió momentània, com dius. Diu el Motor Club Sabadell, com dèiem, que està buscant una nova data, s'està mirant per primers de novembre, però confirmem que no hi ha res confirmat, i valgui la redundància, Pau, perquè és que ara mateix, evidentment, els dubtes van increixendo en el Motor Club Sabadell. Deia també el Motor Club que havien plantejat fins i tot suspendre la prova i retornar de forma íntegra tots els diners de les inscripcions a tots els participants, però ja saps que l'entitat presidida per Jaume Marcos són tossuts, ja van voler celebrar aquest Rally de la Llana malgrat les circumstàncies, no han pogut, però ells seguiran treballant per intentar que es pugui celebrar finalment aquest 21 Rally de la Llana.
Deien al comunicat que no solament quedaven tocats econòmicament, sinó que també ho feien moralment, i l'ansietat, dolor i mal sentiment que patien en aquest moment. Insistim, divendres a la tarda, aquest comunicat de la Llana explicant la suspensió de la 21a edició. Estarem pendents de si troben o no una nova data per disputar aquesta edició d'un dels ral·lis clàssics aquí a la ciutat.
Clar, és que imagina't, Pau, que portes allò molts mesos intentant mantenir la cursa. Ja sabem que la pandèmia va obligar a anul·lar moltíssimes proves de ral·lis. El Motor Club Sabadell va poder mantenir aquestes dates, insistim, treballant moltíssim, i allò, a última hora, t'arriba aquesta comunicació dient que finalment no pots celebrar-ho. Doncs la ràbia i la tristesa que va inundar el Motor Club Sabadell, doncs la comprenem des d'aquí també, evidentment.
No només el motor, el món de l'atisme, també moltes proves suspeses, ho hem explicat aquí també aquests dies a l'Hotel Suís, però sí que és cert que hi ha moltes entitats que ja havien desistit d'organitzar proves, i el Motor Club Sabadell havia aguantat el Rally de la Llana fins a l'últim moment. Doncs veurem què passa. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Repassem més qüestions. Quatre minuts, una mica menys, per arribar al final de l'Hotel Suís. Hem de repassar altres qüestions que ens deixa el cap de setmana en format més breu, com per exemple el paper testimonial que va tenir David de la Cruz en el Mundial de Ciclisme. La quarta participació era del sabadellenc i es va acabar baixant de la bicicleta abans de completar les 9 voltes al circuit d'Imola. La victòria final a Itàlia va ser pel francès Julien Alaphilippe, que va marxar en solitari a la darrera ascensió a Galisterna, sense que ningú fos capaç de seguir-lo. El van acompanyar al podi el belga Wout van Aert i el suís Marc Hirschi. El millor espanyol va ser un cop més Alejandro Valverde, que als seus 40 anys va signar una meritòria 8a posició. En waterpolo, els dos sèniors de l'Astralpool segueixen comptant els seus partits a la Copa Catalunya per victòries. El femení, amb moltes rotacions, va golejar el Santa Eulàlia per 11-25 i segueix encapçalant el seu grup amb 4 triomfs. Dimecres, les de David Palma tancaran la primera fase a Canllong rebent el Catalunya. Avui, per cert, s'han concentrat al CAR les 4 jugadores del club en dinàmica de selecció: Maika García, Judit Forca, Laura Ester i Irene González. Per la seva a part, el masculí també va aconseguir un marcador contundent a domicili, 5-16, i en aquest cas contra un rival de la Lliga Premat com és el Sant Andreu. Per tant, bon marcador, amb un paper destacat de Bernat Sanahuja, un dels nous fitxatges, autor de 6 gols, màxim realitzador del partit. Els de Quim Colet, que per cert segueixen pendents de jugar el partit que es va ajornar dimecres de la setmana passada contra el Premià, visitaran també dimecres l'Hospitalet, en el que hauria de ser en condicions normals l'última jornada de la fase de grups, però insistim, tenen aquest partit pendent contra el Premià. I un últim apunt en tennis: Georgina Garcia segueix demostrant que es troba en un bon moment de forma en aquesta represa de la temporada. Aquest cop, però, no va poder posar la cirereta com a Portugal i va cedir a la final de l'ITF de Přerov a la República Txeca contra la nord-americana Grace Min en 3 sets, 6-3, 0-6 i 7-5. Tot i aquest resultat, ha caigut un parell de posicions al rànquing 8a i la del tennis Sabadell apareix avui com la número 228 del món. Mig minut per arribar a... un minut i mig, millor dit, per arribar a les 3 de la tarda. Hem de repassar el menú que tindrem demà a l'Hotel Suís, aquí a Ràdio Sabadell. Escoltarem el capità del Centre d'Esport Sabadell, Àngel Martínez, que reapareixerà després de l'ascensió del play-off i ho farà, a més, contra l'equip de la seva vida, contra l'Espanyol. Per tant, un retorn somiat per Àngel Martínez. A més, escoltarem Iker Pajares, que ha tornat a la competició en el calendari d'esquash, guanyant 3 títols aquí a casa nostra, abans de tornar a agafar l'avió pel món i abans de competir i a Egipte, i també les paraules de Laura Gómez, la barbarenca, que s'ha proclamat aquest cap de setmana campiona d'Espanya de triatló mitja distància. A Ara sí, moment de tancar la barraca aquí a l'Hotel Suís de baixar la persiana d'aquest programa d'avui dilluns, 28 de setembre del 2020, que hem fet possible amb la Rocío García, les vies de so, el Sergi Garcés, el Sergi Parc, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Demà més, a partir de les dues, però abans, recordeu, teniu una cita aquest vespre, a partir de 8:15, aquí a la 94.suís, amb el Tribuna Preferent. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.